Aquí comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya, mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 6. Va haver-hi un moment de l'estiu que ho veia pelut. Ho veia molt pelut. No les tenia totes, eh? Però ha renovat Vinícius i ha tornat Albert Bermúdez. Sí, senyor!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Bon dia, Bermúdez.
Fins 2033 he renovat amb el que t'hi jugues.
Et vas treure un pes de sobre, eh?
Buah, és el, va ser el millor dia de la meva vida.
Estaves ja buscant...
El millor dia del 2026.
El dia que renova Vinícius.
Ah, exactament.
Però què vols dir? Que si marxa Vinícius del Madrid, el que t'hi jugues es quedaria sense Vinícius?
No ho sé,
però... Tu creus
però...
que sabríem viure sense el Vinícius del que t'hi jugues?
Ja, però és com que hagués marxat a l'Arsenal i hagués deixat de tenir tant sentit, l'haguéssim fet menys... Tio, avui torno i carta de vinida. Vinga, va, que passin, que passin, que passin.
Tindrem carta de vini, eh?
Sí, sí, tant, hombre, evidentment.
Ara de seguida la farem, avui és dia de retorns, tot l'Albert Bermúdez, però sobretot, ja us ho veníem explicant els últims dies, avui és el dia en què Julián Álvarez torna a la disciplina de l'Atlètic de Madrid. Tot i que els seus companys tenen festa fins al dimecres, perquè han estat a Corea per jugar amistosos, avui diversos internacionals, entre ells Julián, s'havien d'incorporar. Anem primer per la fotografia de la ciutat esportiva de l'Atlético. Allà hi tenim la Cristina Soto. La Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ha aparecido Julián por aquí a esta hora?
Pues mira, a esta hora lo que podemos contar es que Julián no se ha dejado ver por la ciudad deportiva del equipo. Sí lo han hecho otros internacionales que estaban citados a las 9 de la mañana. El primero en llegar ha sido Giuliano Simeone, luego le ha seguido Grimaldo, Sorloz, Musso, el último Marc Pubil, aunque sobre las 11 y cuarto ha llegado Nahuel Molina, que solo ha estado 15 minutos en la ciudad deportiva. Lo que también podemos decir es que, según nos ha contado nuestro compañero Fullana, es que el argentino ha estado esta mañana realizando pruebas de esfuerzo previas al regreso a los entrenamientos junto a Baena y Marcos Llorente. A partir de hoy, en principio, entrenarán de forma individual y progresiva para incorporarse al grupo como lo hicieron el resto de internacionales. El resto, los demás, tienen el día libre hasta el miércoles, donde en principio ya entrenarán todos juntos. Pero a esta hora lo que podemos decir es que Julián Álvarez no se ha dejado ver.
Pues si se deja ver, Cristina, línea abierta. Gracias por la crónica. Tenim per aquí també el Fullana, que ha tornat de Corea amb l'equip. Què tal, Fullana? Com estàs? Bon dia.
Com va? Bon dia.
Julián Álvarez ha fet aquestes proves que ens deia ara la Cristina, unes proves que són les preceptives abans de començar, però veníem, deies, dient això, quan Julián torni dilluns veurem com és el retrobament. No hi haurà retrobament avui, ni amb els seus companys ni amb Simeone.
No, però ja ho varen dir dissabte. És a dir, el problema és que molta gent està fent una pel·lícula d'una cosa que potser no és així. És a dir, Simeone ja quan va partir a Corea tenia clar que hi havia dos dies lliures per la gent que va a Corea. Hi ha diferents grups d'entrenament ara mateix a l'Atlètic de Madrid. Els que han anat a Corea, tota l'expedició ha tornat avui de matí, a les 9 menys 10 del matí han aterrat a Madrid. Per exemple, han anat a la ciutat esportiva amb l'autocar oficial aquells que tenien el cotxe. Els que no, com Simeone, directament han agafat els dos dies de vacances. Ell se'n va automàticament de viatge fora de Madrid, se'n va a Eivissa amb tota la seva família i tornaran per dimecres a entrenar el dematí. I a partir d'aquí, tots els internacionals, els que ja s'havien incorporat i no han viatjat a Corea, que és de Sorlo, Giuliano o Grimaldo, o els que han tornat avui, ja entrenen amb normalitat i no tenen dia de descans. I els que tornaven avui, que eren els argentins i els espanyols, que s'havien d'incorporar oficialment, llevat dels dos, que són Grimaldo i Pubill, que ho varen voler fer amb anterioritat, igual que Giuliano, aquests avui entrenaven uns a la ciutat esportiva i altres a fer les proves d'esforç i després demà faran un canvi de torn. Per tant, Julián entrenarà damunt la gespa a les properes hores, sí, però avui de matí, igual que Llorente i Baena, ha estat un dels triats per anar a fer aquestes proves d'esforç per començar aquesta pretemporada, que serà paulatina. No sé si dimecres entrenarà o no amb la resta de l'equip, perquè és una tornada molt paulatina, perquè han de fer un poc d'activació i feina abans de ficar-se de ple al grup, per molt que la Lliga comença la setmana que ve.
Tu que coneixes perfectament com funciona l'Atlètic de Madrid, portes pràcticament 10 anys seguint-lo, i sobretot com funciona Simeone a nivell comunicatiu, a nivell d'enviar missatges, no només quan ho fa verbalment. El fet de que avui aterri i ja tingui previst ni tan sols haver de passar a buscar el cotxe, creus que és buscat per, com dius tu, no alimentar una pel·lícula que ell no vol que s'alimenti, de si es veuran, no es veuran, s'hauran creuat a dins o s'hauran creuat a dins, i que el Xolo ho ha fet buscadament, de ni passar per la ciutat esportiva ni tenir-hi el cotxe?
Tenia una prova a Barcelona l'any passat a Champions, que no recordar que era Champions, quan va acabar el partit, Simeone no va tornar ni tan sols a Madrid. Tenia la seva dona a Barcelona, l'endemà la plantilla tenia lliure, i així com hi ha vegades que jugadors no tornen amb l'equip perquè queden amb les seves parelles, família o amb qualque amic i són de vacances i aprofiten el dia lliure i queden a la ciutat on són, Simeone, per exemple, l'any passat a Barcelona no va tornar a Madrid amb l'equip, va quedar allà. En aquest cas, Simeone, com que sap que té un vol que se'n vol anar aquests dos dies, ja té planificat que directament, així com arriba, queda a l'aeroport. I se'n va directament, perquè ho sol fer amb un vol privat, i se'n va cap al seu destí. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la darrera vegada que ho farà. Per tant, dins la rutina habitual dels equips professionals, o el manco de l'Atlètic de Madrid és així, quan tu tens una tornada i tens dia lliure, els jugadors poden triar si tornen, si queden, si tornen i arriben a l'aeroport i se'n van directament, així com, per exemple, quan els internacionals juguen el darrer partit, moltes vegades ja no tornen ni tan sols a Madrid. Ja fan un vol charter privat que agafen des de la ciutat X i se'n van a on volen anar.
Fujana, ¿le podés decir a los de Barcelona que están un poco pesados? Por favor.
Lo están.
Que sí estamos pesados, ¿eh? Madre de Dios, ¿podés decirle que se dejen de tontería, que ya está, que muchas gracias por venir, gracias por participar, se lleva en el juego del programa? Un abrazo.
No, i de partir d'aquí després, la següent pel·lícula. Com si Simeone tingués l'opció de fer que Julián se'n vagi. És a dir, Simeone, l'únic que pot fer és ajudar en Julián a que tot això no li afecti en quant a l'esportiu i al grup. Ajudar-lo amb els jugadors, amb els capitans, a que estigui més tranquil. El que no farà Simeone, perquè no ho pot fer, és ajudar-lo si vol sortir. Això no ho pot fer Simeone.
No, que me siento como si llamaran al interfono, perdón, está Julián, puede bajar. Yo no soy su padre.
No, que se creen que tú tienes en la mano, claro, que le vas a poder ayudar a salir del Atlético de Madrid. No, es que si Julián viene y te dice, mira, mister, yo ya se lo comuniqué al club, ahora te lo comunica a ti personalmente, aunque no hace falta que se lo comunique porque el Cholo está al día de lo que está pasando, el Cholo va a decir, muy bien, Miguel Ángel Gilmarín es el jefe y ha hablado y lo tiene claro. ¿A mí qué me cuentas?
Miguel Ángel es el padre del padre. El papá del papá. Entonces yo no puedo decir nada.
Es el capo y es el jefe. Y es el que ha decidido y no va a dar su brazo a torcer.
Hombre, yo soy la operaria del Telefónica, ¿me entiendes?
Tú tienes un marrón que vas a tener que solventar en el vestuario cuando vuelva para que encaje bien y para que todo esto no afecte lo deportivo.
Muchas gracias. Lo único que
va a tener, digo, Pablo Simeone.
Lo único que necesitaba yo. Quíteme tonterías de encima, por favor. Nahuel ya se fue.
Nahuel está camino de irse. Nahuel tiene permiso. Como decía Cristina, ha pasado por la ciudad deportiva pero apenas 15 minutos. Hoy no tiene que entrenar, hoy no está convocado para absolutamente nada. Se tendría que haber reincorporado con el resto de internacionales, pero el club le ha dado permiso porque se marcha a Italia ya para cerrar el contrato y de hecho va a ser oficial en cuestión de pocas horas la salida de Nahuel Molina. Y tampoco entrena Ruggeri, por mucho que ya estuvo entrenando la semana pasada con el grupo con absoluta normalidad, porque también tiene permiso para cerrar todo su acuerdo para irse a Aston Villa. Los dos están todo acordado, es decir, simplemente quedan firmar el contrato y cerrar la operación, pero los dos tienen permiso porque ya no van a entrenar más con el Atlético de Madrid.
Que al que no quiero ver es a Nahuel, porque la despedida de los amigos son muy duras.
Son duras. El otro no es amic teu, Ruggeri.
¿Quién?
Ruggeri.
Ah, el otro no. Que jugaba de vez en cuando a la izquierda. Sí. No,
aquest no es amic teu, y Thiago Almada tampoco, que también está facturado.
Nahuel, pobre. Después de muchos años siendo el jugador que empezaba siendo que quieres, el 25 en la plantilla.
Tú lo que titular. Quieres lo sabe todo el mundo y es el Cuti, ¿eh? Ese sí que te gusta, ese lo quiere de verdad, claro, ese que quiere el Cholo.
Claro, necesito.
Y por eso si los tres se van y viene el Cuti, perfecto.
Necesito un nuevo Godín, un nuevo jugador que nos lleve a una final de Champions. Claro que sí.
Doncs veurem si se'n surt Simeone amb el Cuti Romero, amb els fitxatges que ha de fer. Fujana, com a mínim a Corea ho ha estat tranquils, no? Aquests dos dies allà a l'altra punta del món, amb això de Julián ningú ha tocat la pera, no? O allà a l'expedició de l'Atlético que respirava.
No, és que l'Atlètic de Madrid realment, el tema d'en Julián, és més el renou que hi ha fora i des de Barcelona que la realitat del club. El club a l'Atlètic de Madrid sempre ha estat igual. des de fa un parell de mesos. Julián no anirà a Barcelona. Ni per 150, ni per 120, ni per 160, ni per 200 no vendran Julián al Futbol Club Barcelona. I és una postura personal de Miguel Ángel Gilmarín. I a Miguel Ángel Gilmarín, quan ja ha dit públicament, primer amb aquells tuits que va fer en contra del Barça, però sobretot a partir de les seves declaracions públiques on ha dit que en Julián queda, ja t'he dit jo que coneixes, Miguel Ángel Gilmarín sap perfectament que és una situació irreversible per part de l'Atlètic de Madrid. Per tant, l'Atlètic de Madrid a en Julián li va dir dia 10 has de tornar com la resta d'internacionals i a partir d'aquí, feina.
Doncs ja el tenim. Gràcies, Fullana.
Que vagi bé.
Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Només per remarcar-ho, perquè ja ho vam explicar la setmana passada, però per si algú també està tornant i reincorporant-se, que l'última trobada Barça en torn de Julián, el que sí que ens van deixar clar és que el Barça no l'induirà a cometre cap acte d'indisciplina o de rebel·lia o qualsevol comportament que després pogués comportar sancions o pogués comportar altres conseqüències.
No, evidentment no se li demana res a Julián que sigui, diguem-ne, antiesportiu o antiprofessional. No se li demana res a Julián d'aquest estil. Bàsicament, el Barça ara el que està és a l'espera d'aquesta possible conversa o aquestes converses que pugui tenir Julián amb la gent de l'Atlètic de Madrid, entre ells, evidentment, el Cholo Simeone. I vegem a veure com avança el tema. El que sí que ens van deixar clar la setmana passada és que l'Atlètic insisteix en que no vendrà el jugador al Barça, que no es mourà d'aquí i que no el vendrà el Barça. Per tant, la cosa està encallada i difícil.
Ja ens acaba d'explicar el Fullana quin pot ser el paper que jugui Simeone, que a nivell de facilitar una sortida a cap, i veurem si Julián té alguna cosa més a fer-hi amb la propietat del club. 12 i 17, obrim el Que t'hi jugues, que tenim altres carpetes que ens fan il·lusió.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment. La nostra forma de vida.
La primera carpeta que ens vam deixar sobre la taula divendres és la de Rodri. Tindrem un Rodri, el Que t'hi jugues, aquest any. Hem de treballar. Només tinc una suggerència.
Bona pregunta, digues.
Si acaba apareixent un Rodri, que és que la seva banda sonora sigui La Potra Salvaje.
O
el Superestrella.
O l'Himne d'Espanya.
Sol d'això ho tenim amb els dos clubs negociant, no? Quina acaba de ser la xifra de traspàs entre Barça i Manchester City un cop el jugador ha escollit vestit de blaugrana?
Sí, exactament. El tema no és imminent. Evidentment, el Barça va presentar aquesta primera oferta al Manchester City que, segons ens expliquen, no va ser acceptada. Hi haurà una segona oferta. Veurem la xifra perquè aquesta primera s'aproximava als 60 milions entre fixos i variables. El City en demanava gairebé uns 70 de lliures, amb la qual cosa s'hauran de posar d'acord els dos clubs. El que està clar és que Rodri vol jugar al Barça, el Barça això ho sap, el City també ho sap. I el que ens diuen és que estaria un grandíssim objectiu i una gran notícia que dimecres es pogués fer oficial, però evidentment no donen res per segur. El que sí que això ens diuen, un bon dia perquè pugui ser oficial seria dimecres.
Cada setmana a Udine se n'ha parlat, que has estat de triangular amb el Barça, repassarem què va donar així esportivament, però i els jugadors del vestidor ja l'esperen.
Sí, se n'ha parlat molt del tema de Rodri i de molts altres temes, però podem escoltar Fermín López, que va sortir a la zona mixta i va, evidentment, elogiar la figura futbolística de Rodri.
No puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también es una falta de respeto a los compañeros que están, pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido compañero en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
Doncs això és Fermín sobre Rodri. També va parlar Fermín sobre Ferran Torres.
Que és altra carpeta que tenim sobre la taula, ara hi ha en cap a sortides. Si Rodri està clar que entra, Solde, les últimes informacions que us hem sentit aquest cap de setmana és que Ferran ja ho té fet amb el PSG per marxar.
Sí, de fet el Paris Saint-Germain li ha comunicat oficialment al Barça que té un acord amb Ferran Torres, però el que és sorprenent del cas és que en el mateix missatge en el que fa oficial que té un acord amb Ferran Torres, el PSG no li fa cap oferta econòmica al Barça. Cosa que és bastant surrealista que un club de futbol li digui a un altre que té un acord amb un jugador però que no li presenti cap oferta perquè
denuncie, el club pugui acceptar-la. Que denuncie. Denunciar. És lo importante, denunciar.
Això ho faria l'Atlètic de Madrid, això està clar.
Clar,
ho faria l'Atlético. Però estem a l'espera d'aquesta primera oferta del Paris Saint-Germain al Barça per Ferran Torres. De moment, a dia d'avui, a aquesta hora, a les 12:20 del matí, no hi és aquesta oferta. I li vam preguntar precisament a Fermín, en aquest triangular, què pensava sobre la sortida de Ferran Torres. En aquest cas sí que no es va voler mullar.
Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però Ferran és un gran company, un gran amic meu, i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
Qui no només està a la rampa de sortida, sinó que és que està ja a punt de signar per un altre club, és Ronald Araujo.
Sí, aquesta es va fer divendres així, llampec, pim-pam.
Lo viste,
sí,
eh?
Sí.
No la vam veure ni venir. Lo viste en quien me quiere. Me quiere uno de los mejores equipos del mundo. Y ustedes no me consideran a mí. Ustedes no me consideran a mí.
Gairebé de matinada, aquest acord entre Araujo i el Liverpool. És una sessió, sortirà cedit Araujo cap al Liverpool. Veurem, en principi s'ha de fer oficial avui, ens diuen. Avui serà oficial aquesta sortida, com ha cedit Araujo, al Liverpool. Fermín López, li va saber greu aquesta sortida d'Araujo?
No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
Va anar una mica més enllà Hansi Flick en la roda de premsa. Va explicar que està content per Araujo per aquesta sortida al Liverpool, perquè tindrà els minuts que mereix, perquè és un gran jugador, però que és veritat que amb l'estil del Barça no s'hi ha acabat d'adaptar del tot.
Our style, how we want to play football, is a little bit different. He's a player with a lot of speed, with a physical very strong, and also with the ball, he's quite good. And we couldn't include him like I wanted. And I think also he wants to have some make something new. I think you know it more than me, because in the past something happens. I think also this affected to him. I saw him.
Diu Hansi Flick que efectivament que l'estil de joc que vol el Barça Araujo no li acaba d'encaixar, que ell és molt fort, que és ràpid, que en pilota no va malament, però que no li han pogut donar el rol que haurien volgut.
Mentiroso.
I diu que a més a més en el passat han succeït Araujo petit episodis que li han fet passar malament i que ell tenia ganes també de canviar d'aires, de tenir algun projecte nou, que el Liverpool és un club grandíssim i que Araujo és un grandíssim tipus i que per tant li desitja tota la sort. Diu,
la voy a romper allá en Liverpool. Es ciudad, ¿no? No es solo club, no es como esta ciudad, no es,
no, no es
como,
Celta,
no es como
Celta.
Betis o como
Exacto,
Celta.
Exacto, no es Osasuna.
Liverpool es ciudad, ¿no?
Es ciudad, pues, y club a la vez. So
ahora
sí.
Voy a ir para
la ciudad de los Beatles.
Para Liverpool, voy a viajar a Liverpool, me voy a subir a uno de mis despejes y me voy a ir a Liverpool.
¿Vols un consell per Liverpool?
Me voy a pasar en largo a mí mismo para el Liverpool.
Sí. ¿Vols un consell?
Dime.
Als corners, mira sempre la pilota.
Sí, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Unas chances que tienen los rivales, que te sacan el córner en rápido. Ahora voy a aprender yo a sacarlos en rápido, porque juego allí, veré cómo lo hacen y voy a volver con toda la información privilegiada para el Barcelona, porque es mi equipo.
Quin mal segueix fent tot això. Per cert, Soldi, a Udine no us veuen dur ni Casadó ni Bardaggi, no? Que ells no s'ho esperaven i es van quedar sense triangular per si de cas.
No van puixir, espera't, perquè espera't, eh? No van pujar l'avió, va ser una decisió de Hansi Flick consensuada amb el club, perquè tant Casadó com Bardaggi estan estudiant ofertes per sortir aquest estiu. Flick ja va deixar clar també en la roda de premsa posterior que havia parlat amb ells, que la situació és la mateixa que al final de temporada passada, que ell ja els hi va recomanar una sortida, però atenció, compte, perquè l'Esport acaba de publicar, i estem intentant confirmar-ho, que Bardaggi ha tingut una lesió en aquest entrenament d'avui i que podria ser una greu lesió de genoll. Una greu lesió de genoll, hi ha hagut una primera exploració i diuen que hi ha preocupació amb aquesta lesió de genoll de Bardaggi. Estem intentant confirmar-ho i ho explicarem el més aviat possible quan ho tinguem, però atenció amb aquesta possible lesió de Bardaggi, perquè evidentment frenaria una sortida del jugador.
Doncs compte, perquè l'esport que expliques això, que no ha acabat l'entrenament i que falta de les proves radiològiques, per dir-ho d'alguna manera, la primera exploració fan patir que pugui ser alguna cosa més greu. Estarem atents. Sol, de línia oberta.
Sí, de seguida que sàpiga alguna cosa us ho explico.
12:25.
Què t'hi jugues?
La L'assaig d'Udine, el triangular que va jugar el Barça aquest dissabte, permet seguir traient poques conclusions de cara a la temporada, perquè encara hi falten molts futbolistes, tot i que han tornat-hi alguns internacionals. Àlex Delmas, com estàs?
Què tal, Teje? Molt bé, bon dia, com esteu?
I falten els internacionals, sobretot els que van ser finalistes del Mundial i els campions, els espanyols. Entre ells, el que serà nou fitxatge, Rodri, que ho dèiem fa una setmana, no és un perfil que el Barça necessiti en el sentit que amb el mig del camp que tenia fins ara ha guanyat dues lligues, ha arribat lluny a la Champions, ha competit contra els millors. Però escolta'm, un cop que el club fa el pas d'incorporar-lo perquè el jugador escull la proposta que li fa el Barça, és un perfil que et sumarà.
Sí, és un fitxatge extraordinari. Jo és veritat que al principi, doncs, tinc molta confiança en Marc Bernal i creia que la línia de mitjos estava prou ben coberta, però evidentment si hi ha aquesta oportunitat, una vegada arribat, és indubtable que eleva el nivell de la plantilla. Això sí, jo crec que serà molt important la gestió de Flick, eh? És a dir, seria un error per al Barça que l'arribada de Rodri sacrifiqués els minuts de Marc Bernal i fins i tot sacrifiqués minuts a Gavi. Crec que són dos jugadors de futur del club i aquí hem de confiança en la gestió de Flick. Però és cert que l'arribada de Rodri potser et fa variar plans al davant, no? Si marxa Ferran però arriba Rodri, tothom pot pensar que potser li falten dos davanters a l'equip i si arriba Rodri potser només te'n fa falta un, no? Perquè Olmo o Fermín passen a ser més davanters que migcampistes, per tant totes aquestes posicions tiren un pèl cap endavant. Però la teva pregunta, a mi em sembla que és un jugador tan bo i que té tantes virtuts que evidentment aquests petits condicionants que hi poden haver-hi doncs queden en segon pla.
Però és Bernal el que més s'ha de preocupar, perquè Bernal, al final, i ho parlàvem divendres amb un exentrenador seu, amb el Dani Orcas, és un xaval que també ha estat acostumat sempre a tenir recorregut, a fer d'interior, ha demostrat arribada, ha fet gols aquest any fins i tot. És a dir, potser no només s'ha de preocupar ell, també s'han de preocupar els que juguen una alçada o fins i tot dues més endavant, perquè això, com deies ara, és un efecte dominó que pot empènyer futbolistes a demarcacions més avançades.
Totalment, us vaig sentir l'entrevista, per ser gran entrevista, i estic molt d'acord. És a dir, Marc Bernal pot jugar de 6 i tots el visualitzàvem de 6 perquè, d'alguna manera, el futur del club estava encaminat cap aquí. Però en el futbol formatiu ha ocupat diverses posicions, fins i tot l'hem vist de lateral, eh? Però quan va jugar al Barça Atlètic va jugar més de 8 que de 6, és a dir, d'interior amb arribada. De fet, una de les poques conclusions en aquests partits de pretemporada o aquests petits partits és que Flick li està donant molta llibertat perquè trepitgi àrea, no? Ja vam veure el final de la temporada passada amb 5 gols, que és un futbolista que té arribada i jo crec que el veurem més d'avui. Jo crec que Rodri, si acaba arribant i es confirma, Rodri, Pedri i Marc Bernal, entre ells tres s'aniran rotant en aquestes dues posicions, la de 6 i la de 8, i per tant, qui jo crec que més s'ha de preocupar és precisament Gavi, que aquí sí que li veig un encaix més difícil.
Doncs veurem com ho va organitzant tot plegat Hansi Flick en aquests primers partits de pretemporada. Tampoc és que pugui treure grans conclusions, s'ha de relativitzar sempre, i més venint d'on ve el Barça les dues últimes temporades, però sí que és veritat que fins ara les sensacions discretetes, en el poc que hem pogut veure.
Sí, sí, no hem vist un bon Barça, eh? No hem vist un Barça dominant, o l'hem vist en molt pocs trams de partit, a més l'hem vist fràgil defensivament, amb les centrades, amb les transicions. Sí que és cert que la línia jo crec que està més ben coordinada, però vaja, l'hem vist en les accions dels duels bastant dèbil. Però, com tu dius, ho hem de relativitzar tot per molts motius. El primer de tot és perquè per als jugadors que ho està utilitzant Flick, ho deia ell en roda de premsa, hem de pensar, per exemple, l'altre dia el triangular, només van jugar, com a molt, tres jugadors que estarien en el 11 inicial que tots tenim al cap, eh? És a dir, Gerard Martín, Marc Bernal, que veurem com queda amb Rodri, i Rafinha, l'altre titular, eh? També vam veure de Yemi, però en principi ha de sortir com a alternativa. Tota la resta, jugadors de Barça Atlètic o fins i tot juvenil. Per tant, hem de tenir calma. També és veritat que jo vaig veure l'equip molt llarg, l'equip que no arribava cap pressió, amb moltes imprecisions, i això em porta a pensar, no veiem els entrenaments, però que a l'equip se li està donant una càrrega muscular molt alta i això és molt propi de pretemporada, perquè tots els jugadors semblen més lents i més imprecisos del que són. Per tant, calma, pas a pas, però l'equip ha d'anar millorant.
A més, també hem pogut veure noms que opositen a poder-se quedar a la primera plantilla. Ara, amb la baixa d'Araujo, òbviament, el d'Álvaro Cortés és al damunt de la taula, i el sentíem al final de l'estatge d'Anglaterra dir que o es quedava el primer equip o buscava sortida, però l'etapa de filial la considerava cremada. I més o menys en una situació similar estava Xavi Espar, i són dos noms, Àlex, que sí que estan aprofitant força bé, malgrat, com dius, que en conjunt el Barça, a nivell de sistema d'estructura, no està mostrant la seva millor versió. Però no, a nivell de noms individuals, aquests dos sí que estan mostrant cosetes interessants.
Sí, sí. Teje, per mi les dues millors notícies d'aquests partits són aquests dos noms, Xavi Espar i Álvaro Cortés. Primer de tot, perquè amb la sortida d'Araujo, si no vaig errat, et quedes amb tres centrals purs de primera plantilla i després l'asterisc d'Eric o l'asterisc de Condé. Per tant, això afecta a la posició de central esquerrà i a la posició de lateral dret, i surten aquests dos noms. Primer de tot, Álvaro Cortés se l'ha vist en la línia del que vam veure ja en el seu debut a Mendy Zorroza. Primer de tot, té molta personalitat, amb la qual cosa té jerarquia i amb la qual cosa no li serà un problema jugar amb el primer equip. Molt bona sortida de pilota, té una passada tensa molt bona. És més ràpid del que sembla, és veritat que no és un perfil corrector, però quan va darrere és més ràpid del que sembla i és molt guanyador de duels. Per tant, és un jugador que pot cobrir de meravella aquesta posició d'alternativa a central esquerra. Amb la suma de minuts i experiència anirà millorant, per tant, a mi em sembla que veurem com tanca la plantilla de Barça, però si arriba un central esquerrà de major nivell, doncs benvingut i serà fantàstic, però si no, Álvaro Cortés és de total garanties.
El que és bueno, lateral dret... El que és bueno, Àlex, és el extremo este que habéis fichado, eh? És muy bueno, eh? El besugo este que habéis fichado. Qué vergüenza, ¿no? Un poco extraño, un poco raro, un poco... ¿Qué habéis hecho aquí? Este chico no tocó una bola bien.
Bé, l'altre dia, José, l'altre dia no va estar molt encertat, eh? El vam veure uns minuts com a extrem esquerre, però a Visigo jo l'he seguit bastant, al juvenil i a la Youth League, és un jugador molt interessant, eh? És veritat que ha d'anar pas a pas i el seu procés natural és que estigui al Barça Atlètic, però jugador molt encarador, amb molt bon regat, l'altre dia no n'hi va sortir ni un, té raó José aquí, però té molt talent per regatejar, té molt bon golpeig i és un jugador que pot ocupar en la línia de totes les incorporacions que ha fet el Barça dalt. De moment, pot ocupar les tres posicions de dalt. L'hem vist a l'esquerra, l'hem vist per al centre, l'hem vist a la dreta, la Youth League va jugar com a fals nou, l'hem vist marcar gols de falta en jugada. És un jugador interessant, que va arribar per 8 milions, Deco ho tenia claríssim, i és un futbolista que la gent no s'equivoqui. La primera impressió no va ser bona, però crec que serà més profitós del que ens va ensenyar el primer dia.
Veurem Visigo si se n'acaba sortint.
És ambizurdo, este chico.
És ambizurdo, no ambidiestro, és ambizurdo. Les dues de fusta.
Està muy bien, está muy bien, me gusta mucho.
I el que també tenen tan difícil són els migcampistes, Àlex, que n'hi ha a nivell. Hem vist Orient, que ens ha sorprès gratament. Ebrima Tunkara, que també està cridat a ser un futbolista de nivell. El propi Brian Fariñas, que a Flick li agrada. Però clar, a veure, quina sortida els hi trobes al mig del camp, no?
Sí, a veure, jo crec que el cas d'Ebrima i d'Orient són dos futbolistes fantàstics. Ebrima està cridat a fer grans coses. Orient també és boníssim, Orient també. Però el seu pas natural serà anar a Barça Atlètic i anar progressant aquí. Aquí s'obre amb la lesió de De Jong i veurem si acaba arribant Rodri o no, però jo crec que s'obre la possibilitat de que un dels migcampistes passi a formar part de la primera plantilla, almenys fins que no recuperi De Jong. I aquí jo crec que el càsting està entre Tomi Marquès i Brian Fariñas. Per el que sembla i per el que ens arriben de totes les informacions vostres, etc etc, Brian Fariñas està una mica per davant i em sembla normal, però per tema de perfil, eh? Tomi Marquès és un 6 o és un jugador molt més posicional, molt més semblant a Rodri, per tant, si arribés Rodri, Brian Fariñas sí que és un jugador que pot ocupar aquestes dues posicions, la de 6, la de 8, és a dir, pot jugar de Rodri, pot jugar de Pedri, és un jugador que té continuïtat, de tocar i sortir, fins i tot el Barça Atlètic el vam veure en alguns moments jugant de 10, i per tant, incorporar a Brian li donarien a Flick un ventall de possibilitats d'anar-lo utilitzant a totes aquestes posicions. Jo crec que acabarà sent Brian Fariñas, però vaja, veurem. Jo crec que estarà entre ells dos i serà interessant veure aquests pocs partits que ens queden abans de començar la Lliga.
Veurem. Tenim...
El que està clar és que estem troncant un altre cop més la progressió dels jugadors de la Masia.
No, els estem apadrinant.
Estem troncant un dia
ja, home,
més
tranquil.
Fitxant a Rodri. Home, que portes un senyor de 30 anys quan tens 73 jugadors del filial que podrien fer la mateixa feina.
No, la mateixa no. Rodri, oi tant, suma,
oi tant, Jaume, oi tant que podrien fer la mateixa. Rodri és un fatxa. Home, no ens agrada, no ens agrada.
Ja,
clar,
home,
és que no ens agrada.
Controla,
home,
controla.
Tens a Tomi Marquès, tens Ebrima Tunkara, que ara hem de fitxar un altre nano per davant. Home, és que ja està bé, està bé.
Àlex de Llibero.
Molt bé, un plaer, una abraçada per tots.
I el Madrid també ho tenen tot molt verd. Avui, amics, torna Vini al que t'hi jugues.
I sí.
Com estàs, Vini?
Pues para hacer una carta. Para el Arsenal que se interesó por mí.
Al final no te vas, eh?
Y has visto que me he hecho las galtas.
Estàs finet.
La carrillera.
Jordi Martí li agrada molt les galtes.
Esto.
Ell també, quan va al Glob, li fan les galtes.
La carrillera.
Però li fan diferent.
Esto está muy bien. Es una carta...
Avui tenim una carta de Vinicius a l'Arsenal després d'haver renovat amb el Madrid.
Querido Arsenal, esta es una carta de mí para todos vosotros. ¿De verdad te pensabas que ibas a fichar por un equipo que tiene cero Champions? ¡Ja! ¡Venga, hombre! ¡Estás loco! loco tú. No, yo no llego a la final de Champions para perder contra el PSG. Esto de perdedor, tonto, gilipollas. Entonces, si me cambia el míster, ¿qué escudo me limpio? ¿El de la cero Champions? Aquí seguro que tiene publicidad aquí en vez de un parche como Dios manda. Además, si yo me ficho para la Premier League, ¿cómo voy a mandar los equipos a segunda? ¿Eh? Tú de Championship, ¡ta! No queda bien. Tú de Second, no, no me gusta. No queda bien. El original, el bueno, el de verdad, es el de siempre. ¡A segunda! ¡Ta! Y esto se hace con un equipo que tiene 15 Champions para mirar desde encima del hombro. ¿Sabes? Entonces, el mejor del mundo, lo que también tengo que daros las gracias a vosotros, Arsenal, es que vosotros que me quería fichar, gracias a esto he podido renovar con más dinero. Entonces, ahora soy el segundo mejor pagado. El segundo, porque ¡ta! Primero ya. ¡Ta! Mi sueldo para arriba. El presidente se ha bajado los pantalones porque yo tenía la sartén por el mango, ya lo decía yo. Y me paga más. Y gracias a este aumento de sueldo, pues ahora puedo tener algún caprichito más. Como ponerme la cara del Jason Derulo. O ahora cuando marque, yo puedo bailar y cantar Vinicius Junior, ¿sabes? Entonces, pero nunca voy a ir a la Premier League porque todo el mundo habla ahí como el Bellingham, por ejemplo. Yo con uno Bellingham ya está de sobra. Entonces, gracias por el interés, pero me quedo en el Madrid. Recibe un fuerte abrazo. ¿Y tú de second? ¡Ta! Vini. Postdata, quiero dar la enhorabuena a Raúl Fernández, que ha ganado la carrera de MotoGP. Que me gusta la MotoGP porque GP significa gilipollas. Moto gilipollas. Entonces, el Raúl ha ganado la segunda. ¡Ta! Así que felicidades, tonto GP.
Así es el mundial, Raúl Fernández, ¿eh?
Aparece esto. Está muy bien. No, que es un muy joven. Tiene Mira. Mucha progresión.
Que también está siendo un recital de Aprilia. Entre ellos, aquel piloto.
Se ponte la Aprilia.
No es catalán, ¿no?
No, es de Madrid. Claro, porque es bueno.
Claro.
No será de vosotros, de la cantera. Seguro que lo contáis de la cantera y vosotros, que todos los de la cantera.
No, el vendreu al Fulham, també.
¿A quién?
A Raúl Fernández, també.
Pues si paga.
Un computador.
Claro. Si estaba en la bella lola, a fichar los jugadores.
Ben tornat, Vini.
Bueno, buenas tardes.
Pendents del primer equip masculí del Barça en aquesta última hora que ens deia l'Adrià Soldevila, que destapa l'esport, que li hem de fer proves al Jan Llavardaggi. Anna Paret, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, TG.
Comunicat mèdic que tenim és el del Barça femení, perquè Quica Nazaret estarà unes setmanetes de baixa.
Sí, males notícies per l'equip que dirigeix Pere Romeu, perquè Quica Nazaret s'ha lesionat en aquest estatge de pretemporada a Andorra que està fent el primer equip femení. Estarà 4 setmanes de baixa, un mes sense jugar Quica Nazaret, perquè, segons diu aquest comunicat que acaba de publicar el Barça, té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa esquerra. Per tant, 4 setmanes, a mitjans de setembre més o menys tornaria Quica Nazaret, es perdrà la pretemporada, es perdrà segur la primera jornada de Lliga, i és una mala notícia perquè és una de les jugadores cridades a aprofitar els minuts que deixa la sortida d'Alexia Putellas al mig del camp. Evidentment, no és una lesió de llarga durada, però sí que és una mala notícia per Quica Nazaret. Aprofito també per apuntar-te, Teje, que les jugadores han fet ja el darrer entrenament aquest matí a Andorra, que tornaran per la tarda a Barcelona perquè demà al matí ja entrenaran un altre cop a la ciutat esportiva del Barça, i que Caroline Nicoli, el fitxatge de més d'1 milió d'euros del Barça, ha començat a fer ja part de l'entrenament amb el grup, s'està apostant per una integració progressiva, per tant, pel primer amistós de pretemporada, el més probable és que encara no estigui disponible per jugar, perquè encara com a tal no ha fet cap entrenament sencer amb el grup, i una bona notícia, que Laia Alexandri, que va patir una lesió de creuat, ja està fent feina a la gespa.
Per tant, Laia Alexandri va sortint del túnel, Caroline es n'ha incorporat mica en mica, i sobretot recalcar això, que Quica, després de la lesió llarga del primer any, de les lesionetes del segon, el tercer necessita la continuïtat, i de moment comença amb aquest contratemps. Seguim atents, Palet.
Gràcies.
Posem-nos al dia, va.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Hola, Martí Juncà. Comunicat conjunt de la UEFA, la Confederació Africana de Futbol i la CONCACAF. Per tant, Amèrica contra la FIFA i Infantino.
Sí, expliquen que el futbol és de tothom i no només d'uns individuals. Assenyalen Infantino després de la recent reunió que va presidir el Marroc, on no va convidar tot el Consell de la FIFA, i l'acusen d'engany. Per això reclamen transparència i unió.
A la Lliga bon partit polític, per cert.
Transparència i Unió? No n'hi ha cap de partit polític que s'hagi posat de nom Transparència.
I Unió, però això és una qüestió tenir en compte.
Com és que ningú s'ha posat Transparència de nom en política? El Rayo Vallecano disputarà el seu primer partit com a local a Butarque, finalment.
José, sí, tenim...
Tenim el Palacio connectat, sí? Sí? Què tal, José, com estàs? Buenos días.
Hola, què tal? Muy buenas, Teje. Sí, ya parece que hay estadio designado para esa segunda jornada de Liga, el jueves 20 de agosto, Rayo Deportivo Alavés, y no se van a tener que marchar de la Comunidad de Madrid los aficionados del Rayo, porque se va a jugar en Butarque. El Rayo Vallecano ya ha pagado al Club Deportivo de Leganés por el alquiler del estadio para ese partido. A mí me cuentan que con colaboración de la Comunidad de Madrid, aunque en el Rayo están cabreados con esta información porque dicen que no ha ayudado nada, a mí lo que me cuentan desde varias fuentes es que sí que ha intercedido la Comunidad de Madrid y por eso sí ha podido llegar a ese acuerdo. Lo que pasa es que también, ya teniendo estadio, como repetimos, el estadio de Butarque, el estadio Club Deportivo de Leganés, nos contamos Óscar Ejido, que crece de la indignación entre los aficionados del Leganés, porque ninguno de los partidos amistosos que ha tenido pretemporada el Leganés, incluso su trofeo, su propio trofeo, no se ha podido jugar en el estadio Butarque por obras de mantenimiento, por, digamos, cuidar el césped de Butarque, y el primer club que va a poder jugar en el estadio Butarque va a ser el Rayo Vallecano y no el Club Deportivo de Leganés.
Gracias, Palas. Parlàvem a l'inici del retorn de Julián a l'Atlètic de Madrid, que, per cert, ve de perdre contra el City a Corea, Martí.
Sí, l'equip Sky Blue va remuntar el gol inicial de Jorge Domínguez amb un doblet de Marmoush i un gol al 90 d'Inuri i titularitat de Vitor Reis, l'excentral del Girona. Maresca, l'entrenador del City, també va parlar sobre Rodri.
At the moment, he will be in Manchester on Wednesday.
Bàsicament, això, la traducció és que l'espera dimecres per entrenar. Més notícies al futbol internacional, perquè el PSG, que encara no ha presentat cap oferta per Ferran Torres, ha fet oficial el fitxatge de l'exlateral del Barça, Lucas Digne, i Ter Stegen debuta com a titular a la primera jornada de Lliga contra l'Ajax, de fet, amb victòria.
En motos, ara ho deia, amb victòria de Raúl Fernández, el Gran Premi de Gran Bretanya.
Sí, el madrileny va ser primer des de la primera corba i va guanyar el seu segon Gran Premi. Va tancar el podi els Aprilia, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va ser quart i Marc setè.
El Tour de França femení, finalment, Paula Blasi ha acabat el top 5.
I, a més, segona a la darrera etapa per darrere de la campiona, Demi Vollering. La ciclista catalana diu que espera treure un millor resultat l'any que ve.
Muy contenta, me llevo muchos aprendizajes y creo que para el año que viene voy a tener un puntito más.
Ja acabem amb més poliesportiu. Primer amb Rafa Hodder, que és als quarts de l'ATP de Canadà.
Els disputarà contra Fils i arriba després de guanyar el Czech Lehečka per 0-2. Acabem amb les seleccions espanyoles juvenils d'handbol i bàsquet, que han guanyat el Mundial i l'Europeu contra Montenegro i França, respectivament.
12:43.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
Arroba Ket i Jugues.
Pujals, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què explica la gent?
Doncs mira, la gent al chat del YouTube està molt contenta de que hagi tornat amb Bermo. Diu que l'havien trobat molt a faltar i que amb ell també tornen molts tertulians que també havien trobat a faltar. Per tant, ben tornat.
Molts tertulians, bueno.
I després volíem parlar d'una cosa molt curiosa que va passar ahir, que és que Darwin Núñez va fer un tuit felicitant a Ronald Araujo per la seva sessió al Liverpool abans de que s'hagi fet oficial.
Claro.
Diu, te deseo lo mejor en este gran club, amigo. Me alegro profundamente que puedas seguir sentir el cariño y el apoyo de la afición del Liverpool. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Per tant, ens ho confirmen per altres fonts abans que les del club.
Sí, no, però ja també, és a dir, Flick en va parlar directament, obertament, el que hem escoltat abans, sí, i el Liverpool sí. És un gran club, per tant...
Yo lo confirmo mismo, también.
Tú también.
Lo puedo confirmar yo y todo está correcto. Y...
Vamos a medio camino entre
voy a hacer un desplazamiento en largo, un pase para Liverpool.
Vos sos Araujo, yo el cangrejo de la sirenita un poco.
Sí, ¿no? Un poco.
Sí, un
podemos hacer un dúo.
Gairebé 3:15 del migdia. I aquest cap de setmana l'Espanyol va retre l'homenatge de cada 8 d'agost a Dani Jarque. 17 anys es complien dissabte de la mort de l'Eter Capità, de l'Eter 21. No va poder ser la primera plantilla, que era l'Anglaterra, per jugar l'últim amistós. Sí que hi havia, com sempre, representants de la família i les persones que més estimaven el jugador. I Arnau Santero, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com cada any, centenars també d'aficionats van acostar-se a l'estàtua de Dani Jarque i... hem tornat a viure aquella tradició de grans explicant a petits qui va ser la figura de la Ter 21 que dona nom a la ciutat esportiva.
Doncs sí, moltíssimes famílies vam poder veure dissabte. Jo em vaig voler acostar a aquestes, ja que la millor manera d'honrar la memòria del capità de Harke crec que és explicant la seva història. I és per això que vaig voler saber doncs, com van explicar els pares i mares dels seus fills, aquells que no el van poder veure, qui era exactament el capità.
Li he explicat que és una llegenda de l'Espanyol. És un jugador que fa 17 anys va marxar, era el capità, era una promesa molt gran per l'Espanyol i és l'etern capità que tenim aquí a l'Espanyol. Sempre he recordat el minut 21, encara se'm posa la pell de gallina i és l'etern capità i avui no podíem faltar. Hem vingut des de Vic perquè no l'havia vist mai encara ell aquí i havíem de venir a veure-ho avui.
Mira, li hem explicat que era un noi que va pujar de la cantera, que mostrava tots els valors de l'Espanyol i que va ser el nostre capità i seguirà sent el nostre capità. I amb aquests valors li hem dit i hem criat els nostres fills.
Home, doncs que va ser una figura molt important, tant per l'espanyolisme com per molta gent del seu voltant, per exemple la ciutat de Sant Boi, i que va ser un capità que tenia uns valors que representaven molt bé el club, i que la seva memòria ha de persistir al llarg dels anys i ha de ser un exemple pel futbol base i tota la gent que estima l'Espanyol.
Mira, la meva filla és nascuda l'any 2007. Ella tenia 2 anys quan va morir el Dani. I, clar, lògicament era molt, molt petiteta, però ja veia que passava alguna cosa, jo li vaig explicar que era...
Així és com ho expliquen els grans, Arnau, i també vas preguntar als més petits.
Doncs sí, realment vaig voler saber què representava la figura de Harke pels nens. Molts no l'han vingut, no l'han vist jugar, com hem dit, però d'alguna manera han acabat entenent qui era i què vol dir Dani Harke per la seva història.
Me'l va explicar el meu pare, però no he vist vídeos i tampoc l'he pogut veure.
Era un noi molt amable, que sempre ajudava els seus companys i que sempre ajudava el seu equip.
Que era molt amable.
Jo no conec el Dani Harke perquè s'ha morit el 2009, però jo he nascut el 2014. I m'ha comentat el meu pare que s'ha mort en Itàlia en un quart. Molts valors al minut 21.
El millor.
Bueno, recordo una persona molt, molt alegre, molt present en el club especialment i que va donar veu molt a l'Espanyol i que va donar vida realment. I que, tot i que s'hagi mort, que en pau descansi, ha viscut el seu nom i segueix viu dins del club. O sigui, el seguim recordant cada any, cada dia i cada hora. I és part del club i sempre ho serà.
El llegat de Dani Harke, sens dubte, és el que guia la filosofia del planter de l'Espanyol. 12:48.
Què t'hi jugues?
Què tal, Tavis? Bon dia.
Què tal, bon dia, Tejem?
Avui venim a que ens expliquis la història del Luca, que és un nen de 10 anys, que juga a futbol al Castellnou, al Bages, o que fins ara havia jugat al Castellnou sense cap mena de problema. Uh-huh. El que passa és que el Luca té un problema de creixement que fa que ara, per circumstàncies legals de normativa burocràtiques, li posin problemes per poder seguir jugant a la categoria que necessita competir.
Exactament. El Luca té 10 anys, té una mutació ultrarara del gen XRCC4, que afecta de manera molt severa el seu creixement. Actualment fa aproximadament 1,07 m i pesa 10,5 kg, i per posar-ho en perspectiva, les mesures de referència d'un nen de la seva edat se situarien a prop del 1,40 m i dels 35 quilos.
Per tant, uns 30 centímetres més i pràcticament el triple de pes. Però ell, malgrat que és més baixet i pesa menys que els nens de la seva edat, ell pot jugar a futbol amb tota normalitat.
Ah, exacte. I fins ara, bueno, ell juga a la Unió Esportiva Castellnou amb l'equip sub-9, una categoria que per alçada i pes s'aproxima més a les seves característiques físiques. Fins ara el seu equip competia a la Lliga del Consell Comarcal, però la temporada vinent el club el vol federar i aquí és on apareix el problema, perquè per edat cronològica la normativa de la Federació Catalana de Futbol situa en Luca en una categoria sub-12, on es podria trobar amb rivals, com deies, fins a 40 centímetres més alts i que pesin 4 vegades més que ell.
I què demana la família perquè no es trobi en aquesta situació el seu fill?
Doncs demana una excepció individual perquè el Luca pugui continuar competint de manera federada amb el sub-9, una petició que asseguren està avalada per informes mèdics i que ha rebut el suport de 165 clubs de la província de Barcelona, entre els quants entre els quals hi ha alguns possibles rivals com el Joanenco al Gimnàstic Manresa.
Sí, més de 160 clubs han donat el seu suport amb signatures a que es pugui fer aquesta excepció individual, fins i rivals de la seva pròpia lliga, eh? I la federació no ho accepta, això, no ho autoritza.
No, l'argument que ha traslladat a la família és que si el Luca jugués amb el sub-9, qualsevol rival podria impugnar els partits per alineació indeguda i que el marc legal de la federació no permet fer aquesta excepció. Tot i això, fonts federatives ens diuen que estudiaran el cas i veuran què es pot fer a futur, però això sí, seria ja de cara a la temporada 27-28 perquè s'hauria de a aprovar l'assemblea de clubs de l'any vinent. Per tant, per ara li planteja dues alternatives. Competir en la categoria que li correspon per edat, la sub-12, o bé marxar a una lliga de caràcter lúdic o adaptada.
Entenc des del punt de vista federatiu que quan hi ha casos que no contempla la normativa s'hagi d'adaptar la normativa perquè els Lucas del futur es trobin que ja hi ha un paradigma de com se'ls pot encaixar dins de les normatives federatives, però clar, el Lucas del present, o si hi ha més Lucas del present, necessiten una resposta al seu cas i aquí és on s'hauria d'aconseguir agilitzar. La mare del Lucas, la Judit. Hola, Judit, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, escoltant-vos.
Com està vivint el Lucas tot això? Com ho porta?
Doncs la veritat que bastant aliè. O sigui, és una cosa que portem nosaltres, el Luca, dins de... O sigui, una de les característiques de la mutació és que hi ha una mica de retard maduratiu. Aleshores, encara està en uns 6 anys, una cosa així, i ell viu molt al present. Així que intentem no transmetre cap inquietud, cap malestar, sinó que això, que ho lluitarem i ja està. O sigui, que ho viu d'una manera, això, aliena. No està molt posat. Sí que és veritat que a vegades ara s'ha fet com molt viral tot això i algú li diu, ai, ets el Luca, bueno, saps? I clar, ell es queda com molt al·lucinat, no? Però per la resta, bastant aliè. Fins que no arribi el moment i tinguem una resposta ferma, doncs no li transmetrem res.
Perquè, clar, dèiem que hi ha una diferència molt gran amb físicament amb els jugadors que els hi tocaria convertir. Què podria comportar per ell haver de jugar amb aquests nens de la seva edat, molt més grans físicament?
Bueno, clar, li podríem fer molt mal. O sigui, bàsicament això, el tema del mal. O sigui, sobretot per això. Bàsicament perquè un xut d'un nen d'aquesta edat, si li toqués, no? Li podria fer mal. O sigui, i també, doncs, o sigui, si fessin un cos, no? Que diuen al futbol fer un cos o fer qualsevol cosa, és que el Luca moltes vegades xuta i amb l'impuls de la pilota cau. O sigui, ell ho dona tot, eh? Però clar, quan li ve molta força, tot i jugar amb el sub-9, a vegades cau de cul al xutar-la, no? O sigui, imagina't si aquest passe fos d'un nen de 11 o 12 anys.
Escolta'm, i quina resposta es dona a la federació per no fer una excepció individual tenint el suport de 160 clubs, inclòs els rivals?
Doncs a dia 16 de juliol, que és l'única, o sigui, l'última resposta que tenim, és que jugui amb una lliga lúdica i que la que ens queda més propera és de Girona, que és a una hora de viatge.
Sí,
nosaltres som una família de 5. Sí, som una família de 5 i bueno, a part, o sigui, ja per temps, però això, que són més membres i que bastant difícil és, no?, quan tens un fill amb diversitat, estar pendent dels altres dos, no?, perquè notin el mínim possible aquesta dificultat, no?, que té tenir un fill amb diversitat, doncs imagina't si ens envien a Girona, no?, com tu manegues, no? I també, o sigui, hi ha una part superimportant pel Luca, que és la part social. O sigui, quan ets diferent, o sigui, el Luca és un nen molt estimat, el que també alhora no és un nen escollit, saps? O sigui, el seu grup classe és com si l'estimen molt, però només hi ha un que l'escull en realitat, no? I fer canvis per ell és dur a nivell emocional, no? Cada canvi ja va haver de fer un dol quan va haver d'acceptar que no podia jugar amb els de la seva edat. Aleshores, doncs hi ha la part emocional aquí també en compte, no? Que també, o sigui, a nivell familiar ja també se'ns obre un supermeló perquè l'any que ve comença secundària i aquí també haurem de gestionar moltes coses, no?
Sí,
I és com, ostres, en aquest aspecte la vida ens ho podria posar més fàcil i la federació també.
No en tinc cap dubte, per això li vull preguntar també al professor Dinev, que és especialista en esport inclusiu i adaptat, Rafael Tarragó. Hola, Rafael, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina seria la manera més idònia d'afrontar el cas del Luca?
Doncs a veure, jo és que ho veig bastant clar, perquè al final el que hem de buscar és intentar fer almenys d'accions que puguin repercutir en aquest cas, en el cas del Luca, no? I en aquest cas que és futbol i el que demana la família em sembla coherent perquè no és qüestió de modificar moltes qüestions del reglament, que a vegades pues, és qüestió de modificar temes de l'espai, del material que s'utilitza. En aquest cas, simplement, és que demana que es jugui en una categoria inferior a la seva edat cronològica i no s'hauria de fer cap canvi més. O sigui que seria una cosa bastant senzilla.
Sí, que en comptes de classificar-lo per data de naixement, el classifiquis per alçada i pes. Simplement és el que demana la família.
De fet, això, o sigui, sabem que hi ha... Disculpa, no sé si podies parlar,
sí,
però...
Sí, clar, clar.
Que de fet... Vale. De fet, sabem que hi ha casos en handball i en vòlei que hi ha hagut aquestes excepcions amb síndromes de Down. O sigui, que no demanem una... Crec que el que estem demanant no és una bogeria, i més quan els clubs estan d'acord. Això és el que no entenem, que si els clubs estan d'acord, què costa fer aquesta excepció i que hi posin lletra petita, no? De, només, bueno, no ho sé, a nivell legal se m'escapa, no? Però quan saps que ho han fet amb altres esports, perquè amb el futbol no, i més quan és una lliga
no estem parlant de la gran lliga.
Perquè... És el que no entenem. Sí. Això és el que no, com a família no entenem. I clar, és com sí. Tot, no? Tot és feixuc quan tens un fill amb diversitat i és... Ostres, tu, ens ho podeu posar
no
més fàcil,
no? Ens ho poseu encara més difícil. T'entenem totalment.
Clar,
perquè, clar, és a dir, si ell no té la fitxa federativa, encara que es poseu d'acord amb els altres clubs, llavors, diguéssim, que s'ha de passar una revisió abans de cada partit i, per tant, l'àrbitre podria tirar enrere aquell jugués, no? Diguéssim, és a dir, no podeu agafar
vosaltres
i dir, escolta,
creiem...
aquest club tant li fot, vull dir...
A mi se m'escapa bastant, eh? Perquè no sóc massa futbolera, o sigui, m'estic estrenant perquè tinc dos fills hiper mega futboleros i ara la petita també si vol ficar, eh? Però no entenc massa. El que sí que sé és que l'àrbitre no pot dir res. O sigui, que seria només en el cas que l'equip contrari impugnés. No sé si estic equivocada, eh? Però
no
com
sé,
que
no
l'àrbitre
no
diria
sé.
Res.
Això com que la federació no està disposada, ni tan sols que ens trobem en la situació, és un pont que no em creu.
Ja, vale. Bueno, jo tenia entès això, que l'únic que sí que podria dir com algú... i impugnar és el club contrari, que tots estan d'acord.
Quan Albert Molló jugàvem, abans de cada partit passàvem tots els jugadors per davant
una
de l'àrbitre.
Una revisió, passes, diguéssim...
Revisava que la fitxa, la data de naixement i la cara fossin la mateixa. I
jo entrenant vale. També es feia, és a dir, això fa 5 anys almenys també es feia. I estic segur que encara a dia d'avui es fa, perquè al final hi ha una pilota...
Sí, segur.
Sí. Doncs Judit, simplement volíem donar veu al vostre cas i a veure si aconseguim que s'imposi el sentit comú i que el Luca pugui seguir gaudint amb el seu equip, amb el que ha jugat fins ara.
Doncs aprofito, ja que estem aquí,
segons,
que hem
sí.
fet en la via aquest, el Church.org, no sé, o alguna cosa així es diu, una recollida de signatures. Aleshores, bueno, si algú ens vol recolzar, doncs us ho faig arribar i per aconseguir signatures per la federació.
Ens passes sí, l'enllaç i ho inclourem quan fem notícia a la web i a les nostres xarxes d'aquesta entrevista.
Vale. Doncs moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres, Judit, i que acabi bé
moltes
el cas.
Gràcies. Vale, bon estiu. Una
Rafael,
abraçada.
Gràcies per atendre'ns també la trucada.
De res, encantat, un plaer.
Acier, una seguirem pendents d'aquesta història. Dos minutets, butlletí, ens posem el dia i després la treva com cada migdia. Demà a les 12, més que t'hi jugues a Ser Catalunya. Adéu-siau. Què t'hi jugues?